Bon dia, passen 9 minuts de la 1 del migdia, moment en què aquí la sintonia de Ràdio Falset toca començar aquesta hora del vermut, aquesta dissabte, a una setmana ja de el dia fort de la Fira del Vi de les denominacions d'origen de la comarca del Priorat. La 21a edició oficialment es va tancar dilluns amb el tast de professionals i ara ja a l'informatiu ja hem començat a escoltar el balanç que han fent des de l'organització, tant l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, com representants de les denominacions d'origen dels consells reguladors de les denominacions d'origen de la nostra comarca. A l'hora del vermut volem fer una altra mena de balanç a peu de carrer, a veure com van veure i com van viure els nostres tertulians, i també des de casa, que ens digueu com va veure aquesta fira marcada especialment per una meteorologia a l'informatiu d'EM complicada. Ja podem afegir doncs, que amb força fred i una mica de vent, una mica d'aigua al començament, això sembla que el tema de la pluja es repeteix en algunes edicions, però en aquest cas potser va ser més el fred el protagonista, el malaguanyat protagonista d'aquesta edició. Tenim aquí els estudis de Ràdio Falset, l'Anton Vidal, bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Enric Calvo, bon dia.
Bon dia.
A l'Enric l'hem de començar felicitant perquè ahir en la nit empresarial de la Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona, de la CEPTA, Priorat en Turisme, va rebre el premi a la promoció de l'activitat empresarial. Enric, felicitats.
Moltes gràcies.
Que se
però
sent...
no, felicitats a l'associació, evidentment, a tots els membres de Priorat en Turisme, no?
Val a dir que a nivell personal, aquí és opinió de qui parla, crec que aquest premi... tu comentes que és de tots els associats, és veritat, però crec que hi ha algú que de manera especial li recau aquest guardó o és responsable bona part d'aquest guardó, és la Isabel Vilà, que fins fa uns mesos, comentaves al mes de desembre, va ocupar la presidència, va ser la portaveu, sempre que des d'aquí a Ràdio Falset li vam demanar, doncs, ja sigui els serveis informatius o altres qüestions, que ens parli, sempre ens va atendre. Jo entenc que en bona part i en bona mesura aquest premi és responsabilitat de l'Isabel Belé i la volem també felicitar d'una manera especial.
Per descomptat, la Isabel, actual vicepresidenta i presidenta fins fa poc més d'un parell o tres mesos, doncs, bueno, tota l'engegada d'aquesta nova associació, que en el fons ja era hereva d'altres associacions i per tant recollia una mica una sèrie d'activitats, però sobretot una sèrie d'objectius molt clars, doncs és evident. Nosaltres som la segona junta, que la Isabel és la vicepresidenta i, per tant, ànima mater important dintre aquesta junta directiva, igual que altres companys, i, evidentment, jo dic que és un premi que reconeix en una associació des d'un punt de vista empresarial i, com a mínim, doncs, en una associació que tot just doncs, comença a desenvolupar activitats una mica amb càrrega de profunditat, que dic jo, doncs, bueno, pues anima que hi hagi un reconeixement. I arriba un moment que, a més, estem intentant fer coses molt, molt variades. Estem coincidint amb un cap de setmana que tot just a la Fira del Vi presentàvem el passaport de Terroir, no? Però és que estem a Barcelona aquest cap de setmana amb el tema del mercat de les escapades. Ahir estàvem amb el Sergi Méndez, precisament, amb el tesorer, estàvem en aquest acte de la CEPTA. I bueno, que estem tots una mica desbordats, eh? Desbordats en el sentit de que s'ha d'estar tot arreu
ja
i tal.
Això
ja passa.
Però ja és interessant que una entitat com l'accepta, que en la majoria de vegades, i per bàsicament una qüestió de número d'empreses, quasi molts premis recauen Reus, Tarragona, Cambrils, grans municipis, en aquest cas, un dels premis hagi recaigut en una entitat de fora, espero que m'entengueu, de l'àrea metropolitana de Tarragona o d'aquella zona del Tarragona, jo crec que és força positiu.
A veure, jo diria que més que... A veure, jo penso que aquest reconeixement o aquests premis... Jo, una de les coses que vaig poder veure allà, que em sembla... No voldria equivocar-me, pel que vaig veure allà, em sembla que vam ser l'única associació que vam tindre com a tal un reconeixement. Això, la veritat és que em va alegrar. Tots els reconeixements eren més aviat empreses. Uh-huh. CEPTA és una organització que no diferencia gaire entre grans, ni petits, ni mitjans. Ho fica tot a dins i cosa, pues, que haig de ser sincer. Jo, des d'un punt de vista personal, mai he vist clar, no? Vull dir, des d'un punt de vista empresarial, les necessitats d'un gran no tenen res a veure amb els d'un autònom, ni la micro, ni la petita, ni la mitjana. Però és igual, estem parlant del sopar, que va estar molt bé, el fet de la jornada d'ells, que precisament parlava de lideratge, i jo crec que des d'aquest punt de vista del lideratge va ser que una mica vam veure amb la nostra associació, pues que hi ha hagut la capacitat de fer allò que sembla tan fàcil però que és tan difícil, que és una mica agafar diferents sectors, l'hoteleria, la restauració, el no sé què, juntar-nos a tots i dir, va, anem a fer coses plegats, no? Uh-huh. Però va estar bé, va estar molt bé, i evidentment és un reconeixement que agraïm molt, perquè en aquest moment, precisament, amb el començament d'una nova junta, al final d'un primer trajecte, hem presentat el vídeo, que ha suposat un esforç molt important, tant a nivell econòmic com també a nivell d'allò, i amb ganes de fer coses noves, pues, bueno, t'anima, sembla que no, però quan et reconeixen és una dosi...
Són petites injeccions de...
Són petites injeccions,
de moral,
no?
De moral, no?
I més amb aquestes coses, que evidentment els que van al capdavant ho fan amb un ànim totalment voluntarista i de convenciment i de portar. Després, parlant amb la gent d'allà, jo sí que volia dir una cosa. El priorat estem totalment de moda. És a dir, qualsevol cosa que porta la paraula priorat, a darrere se li pressuposa que s'està fent bé. I això a mi em va sorprendre, perquè directius de Banco Bilbao, que estaven ahir al sopar, directius de Banc Sabadell, directius de Mercadona, directius de organitzacions empresarials molt, molt grans i molt fortes, gent de les químiques, etc., ho deien, i ho deien convençuts. I són persones que en el dia a dia estan prenent decisions importants i saben molt bé com està el mapa, no? I la veritat és que això m'alegra molt. El fet de que Priorat, com a nom, ja marca uns ítems, aquests ítems arriben a la gent amb el sentit de que les coses s'estan fent ben fetes, i segurament aquest reconeixement de la CEPTA és conseqüència d'això que estic dient, no? Vull dir, la Junta Directiva de CEPTA ha volgut fer un reconeixement a Priorat Enoturisme, però és que segurament el vol fer, si pogués, el faria al Priorat, en el seu conjunt. No és un problema d'allò. Saben que som una comarca petita, saben que és una comarca molt de microempresa, i que, per tant, l'única manera que tenim d'en sortir-nos és juntant esforços entre tots, que jo crec que és el que s'està fent, i queda clar que ara s'està fent amb la millor línia que es pugui seguir, no? Mm-hmm.
Doncs després d'aquest reconeixement i explicació que ens ha fet l'Enric de com anar la nit empresarial, el president, bé, president Puigdemont,
president Puigdemont, bé, va estar... Però més enllà del president, jo la veritat és que hi va haver un parell de conferències, curtetes, de mitja hora, sobre el tema del lideratge. I jo, la veritat és que una de les conferències em va sorprendre, no? És a dir, que va ser la de Sor Lucía Caram, quan d'alguna manera va començar la seva conferència dient: mireu, us vinc a plantejar un gran negoci empresarial. Clar, tothom mirant una mica així, i a darrere d'això, encara que sembli molt sentimental, pues, ja es va ficar tot el públic assistent allà a la butxaca, perquè va dir: mira, el negoci que us vinc a plantejar és que anem a omplir cors. Clar, això en una trobada empresarial i on d'allò...
Molt filosòfic, clar, això.
Sí, sí. És un negoci, us vinc a plantejar un negoci, anem a omplir cors. I a partir d'aquí va desenvolupar tota una teoria que en el seu estil, la veritat és que va ser molt punyent, perquè no es va salvar ningú allà.
I tots estaven allà.
I tots estaven allà, allà no es va salvar ningú.
Home, és una bona estratègia aquesta d'anar a buscar, que en aquest cas és més efectiu potser la petita xerrada o la petita trobada, sí, sí, o aquesta petita encontre, que no pas molta publicitat que es faci, doncs, als altres mitjans. No?
Sor Lucía Caram va ser convidada per l'Acepto, o sigui, estava allí perquè se la van a buscar.
Sí,
això
sí.
També tinguem-ho clar, i d'aquí el valor que diu l'Enric, de dir, no es va deixar res i va assenyalar a tothom, i tothom estava a la sala. Crec que es va celebrar a Salou.
Xalou, Xalou, a l'auditori de Xalou.
Potser encara té més valor, de manera que doncs, els dirigents, en aquest cas, doncs, de SEPTA, doncs, tenen bueno, doncs, alguna cosa que veuen que doncs, aquesta dona doncs, pot aprofitar. No?
Home, balla llançar una bomba allà al mig, que és una realitat i que ningú vol reconèixer. Però ella va acabar dient, a la meva fundació estem atenent tota una sèrie de gent. Diu, miri, jo no voldria dir mentides. Diu, però sap què passa? Que alguns d'ells eren empresaris. Per tant, alguns de vostès algun dia ens podem veure en unes altres circumstàncies. I clar, això...
Que mala llet, això.
No, però és que és així. No, jo sempre explico
bueno,
que...
Forma part de la realitat, no? Perquè amb algú altre, doncs, que ho comentàvem abans, doncs, inclús, doncs, segurament, doncs, hi ha fet cap amb aquesta mena de crisi i aquesta mena de canvis.
No ho dubtis, No ho dubtis.
M'entens? Però, bueno, no. Sí, sí. No.
A veure, una de les coses... canviant una mica d'àmbit, en l'àmbit de Pimec, amb la Fundació Pimec es va fer, és una pel·lícula que no sé si l'heu vist, un corto que es diu El Corredor, que és en relació al tema de la segona oportunitat. I és una pel·lícula que s'ha presentat fins i tot alguns premis i és una mica entorn al drama de la persona que ho ha perdut tot quan tenia 40, 50 empreses amb 40, 50, 100 treballadors i que al final no queda res, no? Les crisis empresarials, no? Vull dir que d'això. I jo m'ho crec, clar que m'ho crec. Autònoms i gent que no puc fer front als préstecs, no sé què, que ho ha perdut. Hi són. Però bueno, en tot cas va estar molt bé.
Si us sembla, canviem de terç informatiu. Toca fer balanç d'aquesta fira. Ho comentava abans, a l'informatiu han pogut escoltar les valoracions dels organitzadors, ajuntament i consells reguladors. Ara m'agradaria saber l'opinió a Enric, que encara t'he demanat que continuïs amb la jaqueta de president de Priorat en el Turisme, i a l'Anton més a peu de carrer, com va veure aquesta fira marcada pel temps. Com si creieu que s'hi va anar bé, si creieu que aquestes aproximadament 15.000 persones, perquè no hi ha un recompte exacte, si creieu que està a prop de la realitat o no. Com va veure i viure la fira?
Bé, a peu de carrer jo hi vaig passar dues vegades, malgrat doncs, que havia d'estar doncs, pel... fèiem l'exposició, el centre d'estudis feia l'exposició de fotografia, 25 anys, i aleshores, doncs, clar, estàvem allà al mig i podies veure una mica doncs, el flux de gent, no? Hi va haver el dissabte, sobretot a la tarda, i potser va ser el moment més que hi va haver més gent, o en principi que em va semblar que hi havia més gent, entre altres coses perquè doncs, tots els voltants de la fira estaven invadits de cotxes, gairebé fins al final de terme carretera de Marçà estava tot ple, vull dir, això volia dir que com a mínim hi havia gent. Una altra cosa és que, evidentment, econòmicament doncs, això funcionés o no funcionés, sigui doncs, en compres, en vendes o amb bueno, doncs, petits compromisos. No? Però a nivell de gent jo sembla que potser no es va veure tan atapit com altres anys, malgrat que la distribució del que és el disseny de la fira doncs potser donava menys espai que no pas l'any passat, que quedava una mica més espaiós al mig, però sembla ser doncs, que a nivell de carrer la meva opinió és de que doncs, hi va haver força afluència al públic.
Enric?
A veure, la veritat és que he dit que el 100% de les opinions, una mica allò que val la pena tindre en compte sobre valoració de la fira, encara no les tenim, no? Les tindrem allà. Ara, jo el que sí puc dir és... A veure, Fira del Vi és jugar carta guanyadora, sempre. Per tant, la valoració, malgrat que va començar, que semblava més el dia de l'encamisada que no pas sí. El dia de la Fira del Vi. Sí, aprofitant que aquí està l'Andor.
Sí.
Que després es va girar aquell vent, que no convidava tant, que l'any passat, tots preocupats, amb aquelles solellades que de tant en tant aquest any que tenim un espai que per cert jo la distribució una mica, la logística per entendre'ns i la distribució a la fira em va agradar molt, vull dir la veritat aquí felicito el comitè organitzador perquè és una mica com si haguéssim posat la fira a dia d'avui, no?
Però fins s'ha trobat el disseny
sí,
que s'estava buscant. Jo crec que ja fa un parell d'edicions que s'estava buscant, no sé, acabava d'arribar al lloc. I aquesta és el lloc i com ha d'estar organitzat.
Ah, no, que estava molt ben pensat, estava ben distribuït, estava bé d'allò, i tot ho altre eren circumstàncies més annexes, no, d'allò. La gent, a veure, jo penso que hi ha un tema... per mi la fira és dir, és el que deia l'Anton, hi ha gent, però al final analitzem on està la gent. La gent està concentrada allà baix a la fira, d'acord, el fred i tal, aquest any, pues, no ho sé, ho desconec, però potser els cellers, o hi poden haver cellers que diuen, escolta, pues jo no he servit tantes copes aquest any, vull dir, potser és que a les 8 del vespre allà ja no hi podies estar amb la mateixa alegria que has estat altres anys, i per tant això no convida tampoc ni a anar a fer més tast.
Va marxar el sol, evidentment.
Un altre tema, els actes connexes que es fan al llarg de la comarca, i jo pel que tinc entès, una afluència massiva de gent, una bona afluència, un èxit rotund, per tant també és una mica la fira de la comarca.
I forma part també.
Forma part d'allò. I per mi el gran tema que sempre em queda pendent és una mica que des de Falset hauríem de ser capaços de fer alguna cosa que no quedés la quartera tan ensopida, que la gent circulés. S'han intentat diferents coses, no sé, aquest any, igual que l'any passat vam fer allò del pa amb vi i sucre, no sé què, que va anar molt bé, vull dir, i la gent ve i totes aquestes coses, però després ens falta aquella empenta per fer rodar la gent per dins el poble, no? Ja veurem, és d'això.
Home, evidentment, és a dir, la història està de que és una mica complicat mirar d'utilitzar, com aquell que diu, tot el poble com a escenari, no? Ara, evidentment, el lloc de la fira poder concentrar, com aquell que diu, els vehicles i la gent visitant al costat, això afavoreix bastant de que doncs, en menys de 3 minuts o de 5 minuts puguis tindre el cotxe i doncs, deixar les compres i tot. Bé, és el que sempre s'ha dit. Per això l'estratègia dels centres comercials tenen bons aparcaments, perquè d'aquesta manera doncs, puguis deixar de seguir de les compres. No? Suposo que forma part d'això. I en principi doncs, el lloc, malgrat no sigui potser el centre per entendre'ns de Falset, potser ho serà, si no a partir d'ara, doncs, en bona part, baix les perspectives que hi puguin haver, referent a l'Euterpe i a la zona, jo sempre en dic com la plaça del poble, perquè doncs, no deix de ser un referent en el qual doncs, a poca distància tens el centre neuràlgic, que és la Cortera, per entendre'ns, i, bueno, i pràcticament doncs, totes les... la major part de carrers, no?
La sort que té la ubicació que té la plaça de la vila.
Sí, sí.
De moment des de l'Ajuntament m'han dit que no estan pensant res de tocar noms ni res. Que,
bueno, és que això teòricament hi ha bancs entremig i clar, no està clarificat com a carrer públic, entendre'ns, mm-hmm. No? No deix de ser...
Ni que sigui simbòlic, però també
sí,
es pot dir.
Sí, no, no.
Tots sabem que oficialment no ho pot ser per la situació legal que té, però com
sí, no, però ja fa un parell d'anys, és a dir, que inclús amb el Jordi Puigeu jo hi vaig comentar de que, bueno, clar, van començar llavors a fer-ho a la carretera, llavors aprofitant una part de la zona de pàrquing que hi havia, van a descentar. Vull dir, no deix de ser, o segurament no deixarà de ser un centre neuràlgic a partir d'ara, tant en quant doncs, a poca distància doncs, tens els vehicles i, a més, doncs, pots fer les activitats. I això suposa que serà... Bueno, que, evidentment, doncs, l'Ajuntament doncs, haurà de reorganitzar, reordenar... Sí, en fi, tot el sistema de que es pugui fer. Pensem que la Cortera, tot i sigui en el centre, o més o menys el centre doncs, logístic del poble, bueno, ara és un recinte reduït. En aquest cas, per la capacitat que es necessita per una fira del vi, no? I reubicar dins de tot el casc urbà aquesta gent, doncs és una mica complicat. I cabria, no?
Però, a mi, doncs... una de les imatges que més m'ha sorprès d'altres edicions, i aquesta només la vaig veure diumenge a la tarda, perquè va ser l'únic moment que vaig anar a la fira, era, no era la quantitat d'altres anys, però veure algun vehicle al pàrquing del recinte de l'antiga Caché, perquè ens entenguem, de la discoteca de Caché.
Sí, sí, hi havia cotxes. Sí.
Hi havia dos, tres cotxes. Jo recordo dissabtes a la tarda, vespre, algun any que he tingut que passar per allí, veure aquell pàrquing ple. Clar, ja, repeteixo, bueno, era diumenge a la tarda, ha fet el temps que ha fet, però allí arribaven els cotxes. Sí. Ahir, aquella zona es convertia
i les zones
pàrquing
de carretera i els llocs que teòricament doncs, no es pot aparcar doncs, estaven plens, vull dir, bueno, són situacions d'aquestes una mica in extremis, en el qual s'aprofita doncs, bueno, doncs, perquè doncs, no és una cosa constant, sinó que és una cosa doncs, de flux de gent i tal. Ja ho he dit abans, és a dir, hi ha el tema de la meteorologia doncs, que també hi ha implicat, de que doncs, fes més fresca, de que fes aquell vent que no incitava doncs, a estar massa temps al carrer, de que a partir doncs, de que el sol se ponia, doncs, la cosa doncs, rebaixava graus i, per tant, doncs, a pesar de tot, és a dir, malgrat en aquest cas doncs, aquests agents una mica externs, doncs, bueno, doncs, se va veure influència pública. Aviam, els diaris parlen d'unes xifres que doncs, a la millor potser aquestes xifres doncs, són una mica aproximades i s'hauria de veure realment doncs, la gent que hi va participar, no? Però bueno, jo suposo que doncs, a nivell organitzatiu sabran que els números canten i evidentment doncs, quan passin compte sabran si ha sigut positiva o no ha sigut positiva.
A mi ja em permetreu, però veient el temps que va fer i parlant amb gent de l'Ajuntament i també dels consells reguladors, em vaig permetre la maldat d'apuntar que en casos com aquests potser necessitaria un gran recinte cobert per tal de poder realitzar una fira en condicions, faci el temps que faci, fes el temps que fes. I clar, si mires al recinte, hi ha un gran edifici al costat que reuniria bona part de les característiques necessàries.
Per exemple.
I la veritat és que et deien que no està mal pensat, el que passa és que l'edifici fa el bar. Tornem a parlar de bancs, tornem a parlar de molts diners i allò que he calculat a ojo de buen cubero, i espero que els tertulians aquí presents de casa mantengueu, entens que estaria molt bé tindre Falbar per abusos del poble de Falset, però significaria, i repeteixo, és una aproximació, segurament pot ser més, empenyorar, hipotecar dos generacions de falsetans. Creieu que valdria la pena? Es podria parlar? O millor, deixem-ho estar perquè les xifres són més altes, l'Ajuntament no s'ho pot permetre i a tan llarg termini no pagaria la pena. Com ho veieu?
A veure, la destinació que en un futur se li pugui donar a un equipament tipus la Falbar, la veritat és que et venen moltes coses al cap, no? Et venen moltes coses. Em sembla que érem un programa, precisament, que estava també l'Anton, que vam estar una mica parlant, que si podria ser l'hotel d'entitats, que si tampoc... No, oi que sí?
Museu.
El museu, etc. A veure, jo diria, evidentment que m'agradaria que tingués un ús més adreçat a serveis que necessiti el poble. També entenc que l'adequació una mica d'un immoble d'aquest tipus costaria Déu i ajuda. Por, sí, clar, en genera molta de por. Acaba de... Bueno, com aquest país vivim ja intervinguts per l'article 155 de la Constitució i totes les lleis, no sé, la veritat, jo em començo a preguntar perquè paguem el sou dels nostres parlamentaris, perquè totes les lleis que tiren endavant els impugnen. Per tant, la seva feina està sent molt poc efectiva, no? Vull dir, per tant, perquè de facto, evidentment, no és culpa d'ells, sinó que és culpa... d'altres situacions, estem amb totes les lleis impugnades al Constitucional i totes suspeses, per tant, tota l'activitat parlamentària. Però, bueno, entre aquestes coses, per exemple, ha caigut una sentència del Constitucional on les limitacions per grans establiments comercials de més de 800 metres ja no és el problema de la trama urbana. Això, Falset, és un perill imminent. Permeteu-m'ho dir així, des d'una perspectiva de petit comerç, des d'una perspectiva d'allò... perquè hi ha diverses coses aquí dins Falset que ja tenen dimensions de gran superfície, per entendre'ns així, home, i em fa l'efecte que ni Falset ni comarca donarien ni justificarien, però bueno, no ho sé, arriba un moment que he vist coses tan estranyes per polígons industrials i tal, ja no saps si és un negoci realment vinculat al comerç o un negoci financer que es tracta de comprar i fer naus, no? A veure, quin és el tema? M'agradaria molt que tingués un ús. Inclús vaig a dir alguna cosa més. Una pròpia plaça per tindre un lloc tancat en cas de dies de pluja per fer el mercat. Ja dintre del mateix tema. I a partir d'aquí, exposicions, hotel, entitats, tot, museu, el que faci falta. Jo no sé si s'empenyoren dues generacions o tres o mitja, però que allà dins hi ha diners a invertir per complir-ho tot, jo crec que no és de... Vaja, no en tinc ni idea, no hi he entrat mai, dins de la Falber, però imagino que allà hi ha feina.
No, només bé en la superfície, és una superfície una mica gran. Jo suposo que potser no es tracta potser d'empenyar generacions, sinó que sí, evidentment, sinó de que els que estan a l'Ajuntament, siguin els d'ara, els d'abans, els que vindran, vull dir, han de fer de maneres de que, aviam, si fos un poble que tingués un terme petit, que tingués un casc urbà petit i que aleshores no donés de més, bueno, doncs no et planteges fer grans superfícies ni grans obres, no? Però un Falset, en el qual, doncs, a part d'això, doncs, té, bueno, el títol o el nom de cap de comarca, en el qual, doncs, potser ha de liderar una mica, doncs, la qüestió comarcal, en el qual, doncs, hi ha la concentració, doncs, de les institucions, Consell Comarcal, jutjats i totes aquesta sèrie de coses de serveis, doncs no deix de ser una màquina que està en moviment. I naturalment els que dirigeixen la màquina i porten la màquina, que doncs en aquest cas doncs són els que la gent doncs en aquest cas tria per estar a l'Ajuntament, doncs ho tenen fumut amb l'aspecte de que no es poden quedar tranquils, és a dir, jo suposo que dins l'Ajuntament doncs han d'estar doncs per la feina, és a dir, si veuen doncs que fa falta un local doncs amb situacions que ara comentàvem, doncs bueno, suposo que faran, perquè la gent doncs, quan va a l'Ajuntament, i més en aquests casos que no hi ha retribució econòmica encara més, doncs, bueno, faran l'impossible per poder-ho dir.
Però repeteixo, és una inversió espectacular. No,
sí,
no entro en números, però
jo tampoc
és que...
no estic dient ara doncs, de que sí, que serà la solució que sigui. Penseu que acabat la guerra, doncs van fer el mercat i, a més, van fer el mercat tancat. I, o sigui, en Sepuig, i estava allí on som ara altres, no? Hi havia un mercat, i a més hi havia un mercat que estava tancat, que si ploia doncs no hi havia cap mena de problema. Van passar d'un mercat doncs de plaça, per entendre'ns, sobre porxos o baix porxos, doncs van passar un mercat. Per tant, suposo doncs que la intenció de tots els falsetans d'aquella època, i suposo que és la mateixa, o el mateix esperit que tenen ara de tirar endavant i fer les coses, doncs també va per aquí, no? Per tant, sí que hi ha moltes coses que a vegades dius són impensables, són inimaginables i que aleshores són irrealitzables a nivell local, però potser depèn una mica d'aquesta mena d'iniciativa i aquesta mena de ganes i d'emprenedoria doncs, que té la gent i que doncs, està al davant dels ajuntaments per tirar endavant això. El Papelló doncs, també és una superfície en la qual doncs, dins doncs, també permet un pèl reduïda, però també permet fer unes activitats. Però, és clar, el pavelló no està fet per aquestes activitats. No?
És que el pavelló, jo crec que, i entenc que també és una dels altres edificis municipals que s'hauria de fer una reflexió important de veure què es pot fer o què es vol fer en un futur, perquè pels seus usos que estava pensats, un, la pràctica de l'esport, i dos, la sala de confinament en cas d'accident nuclear, el segon potser sí que el compleix, però el primer... jo entenc que s'ha quedat ja força antiquat. Caldrà veure què es pot fer.
Sí, bueno, però això són coses que hi ha damunt de la taula i que aleshores doncs, és la gestió la que configurarà tot això. No?
I no podem oblidar una altra cosa, és dir, això no deixa de ser una inversió pel cas de que se la plantegés un ajuntament i inclús diria que amb molt bona voluntat la volgués fer, també tindria altres problemes, com són complicats temes del dèficit i l'accés al finançament. És que jo crec que ha de ser un dels principals problemes. És que la veritat és que no ens en donem compte, però és que està tot mig intervingut i, a més, molt fiscalitzat, o per dir-ho d'alguna manera. que no estic en contra, perquè potser també és a vegades la manera que es facin bé les coses.
Però potser són uns entrebancs que aleshores doncs, tallen una mica l'iniciativa doncs, de la gent que està
segur,
al davant d'aquestes coses.
Però és que a més s'ha d'accedir al finançament per poder fer aquestes inversions i més sí, aquestes... Jo crec que estem entrant en una època de fer petites coses i fer-les molt ben fetes. Jo ho dic moltes vegades això i la veritat és que fins i tot m'ho aplico una mica a nivell personal, perquè venim d'una època que semblava que tot era fàcil, no? I no ho sé, aprofitant una mica el tema de la fira, dic, ostres, doncs s'ha arranjat una mica el carrer Campàs, ostres, s'ha fet allò de la rampa, molt bé.
Els accessos a la plaça de la vila.
El tal al qual s'ha posat la brana. Ostres, és més agradable passejar per allà. Es pot començar a plantejar la peatonalització, a mi em fa l'efecte, sense cap mena de problema. Però, a més, estem fent una altra cosa, i és que si la gent, quan arriba a Falset, a través d'un espai agradable i fàcil i accessible, la tirarem més a dintre el poble molt més fàcilment. Per tant, ja hem donat un pas important i és una petita obra que segurament ningú li dona importància, però
això és el que forma part, doncs, suposo jo, dels projectes municipals.
Però...
És a dir, un ajuntament doncs, tira cap aquí, l'altre ajuntament tira cap allà i suposa que doncs, el que no es pot pretendre és de que en 4 dies, sigui ara o sigui un altre ajuntament passat o el que vindrà, doncs, pugui donar un canvi radical amb el que hi ha econòmicament al darrere, no? Però sí que doncs, aquestes petites coses i aquestes iniciatives doncs, són les que a la llarga donen resultat.
És la millora de l'entorn urbà. Vull dir que...
Ara la maldat la faré amb els falsetans i falsetanes i segurament m'estic posant en un jardí impressionant. Si es vulgués fer, s'haurien d'augmentar els ingressos i augmentar ingressos seria apujar una mica els impostos locals. De poder sí que es pot, ara. Cal acceptar.
Sí, bueno, és qüestió administrativa, això. És a dir, és fer plans nous d'administració, tal com s'han de fer les coses. Tu ho has dit abans, per l'assumpte del pavelló. És a dir, pot ser que sigui una de les de llocs en el qual doncs, potser està desaprofitat o aprofitat doncs, potser no correctament. Però bueno, jo suposo que doncs, els que estan a l'Ajuntament, que són a última hora els administradors, o els que han de teòricament administrar això durant uns anys, doncs suposo que posen damunt de la taula també totes les pros i contres i aleshores, doncs, bueno, ja ho hem dit abans, és a dir, no hi ha una economia doncs, suficient per poder fer tots els desitjos doncs, de que això pogués tirar endavant. Però, bueno, si hi ha els petits detalls, com dèiem, i aquestes petites coses de rectificar, i a part de rectificar...
Millorar,
escolta... Perfecte.
Bueno, després hi ha una altra cosa, jo penso que l'actual equip de govern a l'Ajuntament de Falset, jo crec que tenia un programa de govern o electoral molt clar quan va vindre les eleccions municipals. I també s'ha de respectar en aquest sentit pues, que ells tenen les seves objectius prioritaris i tal. Uh-huh. I a veure, i el tema aquest precisament és un equip que penso que és molt sensible amb aquestes coses, perquè es cuiden bastant els detalls en aquest sentit, en el sentit de... Jo penso que a Falset ha millorat la neteja, ha millorat, no sé, potser estic dient algú i potser d'allò, i es comencen a cuidar de determinats detalls que a vegades pensaves, ostres, com pot ser que això estigui així, no? I no ho sé, potser cadascú és com és, però jo crec que si volem... un Falset que acolli gent, perquè tothom també està reconeixent que ve molta gent, si ve molta gent hem de tindre la casa preparada, això està clar.
Home, jo suposo que en aquest cas s'han de fer les valoracions polítiques, doncs quan s'acabi en aquest cas el període electoral i en comenci un altre, llavors serà el moment de dir doncs, bueno, això així, això. Però jo insisteixo també doncs, amb lo que, doncs, bueno, doncs, de que cada grup, sigui el que sigui, sigui el que està ara, sigui el que hi ha hagut abans o sigui el que vindrà, doncs naturalment està una mica sensibilitzat per la feina, doncs tal com has dit tu, doncs evidentment doncs, s'han de notar les coses, vull dir, és una cosa lògica, la neteja, en la manera de fer les coses, en la manera de fer les inversions, en la manera d'organitzar, en la manera de distribuir. És normal, això, vull dir, és...
Veurem, doncs, com, quin és el balanç definitiu que es fa des del consistori Falsetat d'aquesta edició de la Fira i recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i també el 977-83-1135 i el 977-83-1135 perquè també volem saber i que ens expliqueu com ha estat la vostra fira, com heu vist aquesta fira, aquesta 21a edició de la Fira del Vidre és d'Os de la Comarca del Priorat, en què el temps doncs, no va acompanyar una mica, però sembla que les xifres s'acosten molt a les d'altres anys i que la de visitants és un, sempre això ho hem de posar de relleu, ho hem de subratllar, que és aproximada, que no estem parlant d'una xifra tancada ni molt menys exacta, volíem dir, aquesta xifra dels visitants. Continuem en aquesta tertúlia amb altres qüestions que tenim damunt de la taula de la nostra comarca. Ho sentíem aquest matí, el programa Priorem Priorat, el Lloa està sent el protagonista d'una rally de motos que va per tot Catalunya i que fa parada en aquest petit municipi del Priorat. Avui veuran, els falsetans també els han pogut veure perquè molts han passat per la capital del Priorat dirigint-se cap a aquest petit municipi. Anton, han passat del rally de cotxes en aquest rally de motos, que no és tan oficial ni té tant nom, però
bueno,
que...
És el que, és el que deia l'Enric, si el Priorat doncs, sembla ser que està de moda, doncs ja va bé, no? I això doncs, implica doncs, que aquesta mena de sensibilitat doncs, la gent s'hi doncs, fixi. Si s'hi fixa, doncs, més enllà, doncs, potser hi anirà... hi haurà algun benefici, sigui econòmic o sigui social, no? I això és important. Aquest dematí, això que dius, és veritat, perquè jo des de casa llavors sentia que hi ha una gran quantitat de motos i, a més, portaven un braçalet, que es veu que doncs, hi venen bé diferents equips o alguna cosa, perquè cadascú porta diferent. No deix de ser un reclam. Un reclam, igual com al seu moment, doncs, lo de ratllis. Jo ho veig, és a dir, prefereixo veure-ho de la part positiva, malgrat doncs, hi haguin les coses doncs, que són negatives i que aleshores doncs, afectin a la gent doncs, que estem trepitjant la terra d'aquí a aquesta zona. Però, esclar, si ho vas a mirar referent al Rally del Priorat o en aquest cas, doncs, suposo, doncs, aquest, no sé si és alguna cosa nova o seguida d'altres edicions que s'han fet del Rally de Motos,
és més aviat amateur, eh? No amateur, estem parlant de professionals ni
lo que vull dir és de que,
però un gran número.
Sí, de que aquesta zona d'aquí està dins, ara que estem per això del ratll, doncs, està dins doncs, a les zones d'interès mundial, per entendre'ns. No? La mateixa gent, i algunes vegades jo ho he comentat, que està passant per aquesta carretera d'aquí al centre del poble o dins de la comarca, doncs al cap de 4 dies se'n va a Argentina, al cap de 4 dies se'n va a Finlàndia, al cap de 4 dies se'n va a Austràlia. Això vol dir que no sé quina propaganda poden portar cap allà, però sí que doncs, dins de la seva organització o el seu muntatge econòmic doncs, han dit bueno, doncs, hem trepitjat aquesta zona. I això doncs, suposo que a la llarga sempre he de portar com a mínim algun retruc econòmic profitós.
A mi, si em permeteu, deixem de banda la nostra comarca, no puc deixar de demanar-vos l'opinió. Ja us he demanat altres vegades, precisament a vosaltres dos, respecte a la situació política espanyola. Fins ara estàvem parlant de que si hi haurien noves eleccions, i finalment
hi ha noves eleccions
el 26 de juny, hi ha noves eleccions al Parlament espanyol. Semblava que hi hauria un acord d'última hora, però no va poder ser. Com ho veieu després de més de 30 anys de la nova restauració de la democràcia a l'estat espanyol? Es produeix aquesta situació una mica estranya, jo crec que no s'ha donat al llarg d'aquest temps. Com ho veu els més grans aquesta nova circumstància?
Grans d'alçada.
D'edat, Anton, d'edat. Sorpresa, no sorpresa, se viu amb total normalitat.
No sé, jo penso que ho vaig comentar aquí l'altra vegada que vam parlar d'aquest tema i estava convençut de que hi haurien eleccions. Entre altres coses perquè damunt de la taula posar un programa, per exemple, del PP o posar un programa del PSOE o posar un programa del Podemos o de Ciutadans i fer-los quadrar d'àmbit nacional amb unes directrius que cadascú teòricament a nivell de govern les tenen doncs, bastant diferents, això era, bueno, era gairebé impossible. Sí que doncs, ells, suposo, per les condicions que siguin, doncs, anaven dient que sí, que això ho arreglarien, inclús va sortir del PSOE, no me recordo el nom ara,
Sánchez?
Exacte, Pedro Sánchez, que va dir que sí, sí, això estava firmat i que per tant doncs, això no hi hauria eleccions, no hi haurien eleccions perquè no s'hi haurien. És a dir, aquestes afirmacions doncs, bueno, es poden fer quan tothom hi estan d'acord, però si depenen de diferents maneres de veure la realitat, en aquest cas doncs, diferents ideologies, és molt complicat. Mm. Malgrat això, ja està bé. És a dir, aquí del que es tracta és de que doncs, si no han pogut sortir amb unes primàries com altres països tenen, doncs bueno, la segona volta doncs, suposa que es clarificarà una mica la història, no? Malgrat no sigui...
Primàries no eren, que eren les oficials,
ja m'entens, és a dir,
les bones.
Sí, 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 no. Havien de ser les oficials, el que sigui, però s'han convertit doncs, en unes primàries. Per què? Perquè doncs, hi ha hagut d'haver una segona volta forçada inclús pels mateixos partits i ara veure què sortirà.
Jo, des d'un punt de vista totalment personal, jo diria que la meva sensació és d'estar emprenyat, us ho soc clar. Estar emprenyat perquè tinc claríssim que aquesta situació no afavoreix per res. Ja em crec que això de la recuperació econòmica, vinga, anem a pressuposar que hi ha recuperació econòmica, doncs això...
Es pressuposa molt, eh?
Sí, però és igual, sí. Ja ho dono per fet, això no ajuda gens. A més, amb la notícia d'avui, que les autoritats en funcions estan pregant a Europa que no els castiguin pel no compliment de dèficit, la veritat és que encara m'esperbero més, perquè vol dir que quan entri el nou govern, la bufetada és allò que et diuen, mira, no te la fumo ara per, mira, perquè no estic d'humor, però sàpigues que després te la fumaré doblada.
Llavors sortirà la realitat.
I llavors rebrem tots. Com deia aquell, mentre tinguem la foto del DNI. Vale? La segona cosa, hosti, a veure... que facin la seva feina, tu, que per algú els hem escollit i tota aquesta gent em fa la feta que allà el Congreso i el Senado i tal cobren, no? Però jo ho sento, jo no tinc per què anar a tornar a votar perquè uns senyors no fan la feina, vull dir, jo ja he votat un cop i emprenyat també perquè tot això té un cost.
Bueno, però ara han dit els partits que
sí,
rebaixaran.
És igual.
Cony, que haguessin rebaixat abans, doncs.
Que agafin tot aquest cos i el destini a altres coses que prioritàriament jo no crec que són prioritàries i tal. Home, la sensació és que per primer cop en molts anys, entre cometes de democràcia, i és cert que hi ha uns canvis socials importants, etc etc, i això s'està traslladant també a la representació política, però home, a veure, vale, no és tan complicat. Aquí a Catalunya era tan complicat com allà i bé ho van resoldre, per bé o per mal, i ens agradarà i no ens agradarà, però no hem fet aquest espectacle d'allò. A veure, jo no me les donaré de savi en aquest moment, però que fem riure una mica el resta de països d'Europa, sobretot Alemanya i França, això ja us ho asseguro, eh?
Jo, sent més jove que altres, entenem que forma part de la normalitat, perquè així està establerta a les lleis, que diuen que si passa això... hi ha uns mecanismes,
sí,
que
és el que s'han activat,
no puc deixar de tindre l'estranya sensació que s'han perdut entre 2 i 3 mesos. I això, i aquesta sensació no és,
més,
no és agradable.
Jordi,
no
s'han perdut més. En portem 6 de perduts i en perdrem 6 més. Això ja t'ho asseguro jo. Doncs,
i fins que no hi hagi un nou govern, si hi és...
Posen 5, doncs, però és la sensació aquesta de si ja es va veure que no podien... per què no les van convocar llavors? Per què
són...
tota la història aquesta de la investidura?
Però això són estratègies polítiques. Aviam, pensem una cosa.
Han servit aquest, per algun ton?
Sí, però pensa una cosa. Aquest personal que està decidint a Madrid és igual que nosaltres. Menja i fa totes les funcions igual que nosaltres. Per tant, l'única diferència que hi ha entre uns i els altres és que uns són operatius o volem ser doncs, operatius, volem donar respostes, i els altres doncs, són inoperants. I quan aquesta gent, penseu, se n'han fotent, doncs, parlant clar, doncs de la situació que hi havia al govern de Catalunya, en el qual a última instància, tal com ha dit l'Enric, doncs van poder trobar malgrat les diferències ideològiques de base entre uns i els altres...
I passos endavant, i al costat, i enrere...
Vull dir, es va poder trobar una solució, doncs allà resulta ser fotent i ara resulta que els passa pitjor. Pitjor perquè no han sabut donar una resposta real als problemes. Per tant, només hi ha una cosa, és a dir, inoperància del personal.
Però és que hi havia un dèficit... que Europa sabia ni que sabia, que de tant en tant es va recordant, ara ja no és ni recordant, ara ja és directament, escolta, el qui entri, sigui que sigui del color que sigui, tindrà uns deures molt clars que fer, unes retallades, perquè al final són retallades que hauran de dur a terme. Home, si això ja ho sabíem fa 2-3 mesos, mira, perquè tot el teatre de la investidura, el rei tornant a cridar els líders polítics quan tothom ja sabia el que venia,
hi ha uns protocols que teòricament s'han de seguir. Però pensa una cosa. Fa 2 dies el president de la Generalitat va anar a Brussel·les. Val? Va anar allí, va parlar i va tornar. Tu creus que si el govern de Madrid estés tan segur de totes aquelles coses i tal, se preocuparia perquè el president de la Generalitat pogués parlar? Pogués parlar. No estem parlant ni de fer pactes ni de fer respostes, parlar amb el president de la Comissió Europea.
Anton, estaven tranquils perquè el senyor Juncker no els va rebre. Per això.
Però això aviam, de la mateixa manera...
No tinc ni que sigui bona, ni que sigui...
No.
Estaven tranquils perquè no els va rebre.
I el que jo vull referir és de que... aviam, no el va rebre, però això no vol dir que parlin. Oficialment, davant de la foto, no es va rebre, per tant, doncs mira, no t'ha rebut, eh? Doncs t'has de tornar cap a casa, perquè a més ja parlaven d'una visita, com aquell que diu, fallida.
No anava a la Unió Europea, no anava a veure el senyor Juncker, anava a l'Ajuntament de Gant. O
sigui, però jo el que vull agafar és l'exemple per de dir, si aquesta gent, que és el que deia l'Enric ara, mos està... És a dir, mos està teòricament governant i mos està d'allò, i ell està emprenyat perquè doncs no fan la seva funció, m'entens? Imagina't que es preocupen per si un parla amb l'altre o deix de parlar quan no poden resoldre els problemes que tenen damunt de la taula.
No, i després,
responsabilitat d'en ells.
I després una altra cosa, vull dir, parlant del tema d'aquí a Catalunya, a veure, les autoritats espanyoles, jo sí que he percebut que s'han posat molt nervioses aquesta setmana, però ha sigut bàsicament pel tema d'Escòcia. Perquè es torna a obrir un espai de debat que no interessa perquè acaba una mica amb diferents circumstàncies i amb diferent tipologia de manera d'entendre les lleis, perquè no té res a veure el model anglosaxó amb el nostre, però uns espais que donen per debatre, que al final és important. Jo també és veritat que, en veritat, el que ens està passant aquí és... Escolta'm, les persones, potser ja no són tan importants les persones, sinó una mica els col·lectius a l'hora de tirar endavant els projectes i les ajudes que tens per tirar-ho endavant. I potser això és el que diferencia Catalunya versus la resta de l'Estat amb determinades coses, perquè vius uns espectacles a dins dels partits, més enllà de corrupteles i de coses, però vius uns espectacles que sembla allò del pati de l'escola, no? I diu... I la veritat és que n'hi ha molts que només els hi faltaria un cartell que digués lomio.com, no? Vull dir, d'on està lomio.com, no? I la veritat és que al final cansa, perquè hi ha gent que ho està passant molt malament, vull dir, i veure aquests espectacles amb diners de tothom, pues...
Això emprenya.
A veure, pensem només una cosa. Quin sentit pot ser tindre un pacte, arribar a un pacte, per exemple, entre dos partits de l'esquerra, quan tu pactes prèviament amb un que saps que no és de l'esquerra? És que sembla una mica allò... Ara em perdó la paraula, però sembla una mica allò d'on està la bolita, saps què vull dir? Allò de dir, dona'm un bitllet de 50 que em donaràs canvi de 100. I dius, ostres, què m'estàs fent, no?
Unes coses molt rares,
independentment de sigles.
Si les bases de cadascú ideològicament són diferents, és molt difícil arribar amb un pacte d'estat. No estic dient amb una cosa puntual, doncs que parlarem doncs de canviar una cadira o canviar una taula.
Anton,
però arribar amb un pacte d'estat com això és difícil.
En altres països europeus hi ha una cultura de pacte, de formacions molt allunyades, però que són capaces d'entendre que
doncs...
hi ha un objectiu per damunt de les pròpies formacions que s'ha de complir, que és la formació d'un govern més o menys estable. aquí no hi ha tradició, ho hem dit més d'una vegada. Més d'una vegada
no hi és, no hi és.
Però no és que no hi hagi tradició, és que no hi ha gent operativa i hi ha gent impresentable.
No hi ha tradició i en aquest cas pesa. I s'ha intentat i no se n'han sortit en una primera volta, que diu l'Anton.
Ja estic d'acord amb això. Però amb la globalització d'avui dia, els WhatsApps, el Facebook, etcètera, etcètera, ens hauríem de posar al dia. És a dir, no podem ser un
això no depèn, Anton, això no depèn de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Depèn de les persones. Perfecte.
I de les tradicions.
Per tant, si la gent som una mica conscients i a més estem globalitzats intel·lectualment via totes aquestes xarxes, bé, doncs podem arribar a canviar una mica la nostra morfologia i la manera de veure les coses i la nostra filosofia, de manera de poder arribar a pactes. Escolta, que no estem aïllats en una illa en la qual no arriba cap influència.
No, i després no oblideu una cosa. Mentre no es governa, sempre hi ha algú que governa. I per tant, els grans lobbies econòmics, escolta'm, recordem que la banca en aquest país està mirant a Europa a veure què li passarà amb la clàusula sol, que hi ha tothom... Ai, ai, ai.
Evidentment, els quartos són els amos.
Sí, sí, però és igual, amb les energètiques, aquest país. Però com l'autoconsum, un impost al sol, pot ser motiu d'aquest sancionin? És dir, hi ha autèntiques barbaritats que estan pensades amb clau de defensa, això, les grans energètiques, les grans, la gran banca, o sigui, que és el gran lobby una mica d'empreses grans, no? De l'IBEX 35.
Senyors, estem arribant al final del nostre... Bueno, ja l'hem superat tècnicament al final del nostre temps, perquè ja han sentit els senyals horaris de les 2. Hem d'anar acabant, però el senyor Vidal ha de comentar alguna cosa d'una nova edició del Premi Literari del Centre d'Estudis, que obriu, ja s'ha obert, de fet, ja s'han presentat les bases.
Sí, sí, sí. Dos coses. Una és la que serà el proper cap de setmana, dia 21 i 22, proper no l'altre. El proper també hi ha una activitat a nivell doncs, de municipal i de reconeixement de gent que ha viscut els seus antecessors aquí a Falset. Però el dia 21 i 22, naturalment, doncs, fem la 47 exposició de roses, és a dir, fa uns quants anys doncs, que ja estem al darrere, i aleshores han sortit ja les bases, que s'acabarà, em sembla que és l'1 de juny, de la presentació dels originals, les bases del 25è concurs, 25è concurs literari de Salvador Estrem, que no deix de ser doncs, una cosa doncs, també una mica important, tant en quant doncs, fa 25 anys que tant les associacions jubilats i pensionistes com el Centre d'Estudis Falsetans doncs, estan any rere any al darrere doncs, per poder tirar endavant això. I bueno, anunciar-vos amb això de que esperarem acabar els 25 anys per poder fer una possible edició de totes aquestes obres. Això és una cosa que avanço, que doncs, està mig manegant-se amb la comissió que es porta el 25è aniversari, que aleshores a partir dels 25 anys, és a dir, en comptes de fer-ho fins als 25, serà a partir dels 25 fins als 26 que hi haurà activitats per a la celebració dels 25 anys.
Enric, també volies apuntar
sí,
alguna
no,
cosa?
Sí, jo una cosa molt ràpida, que a més em van demanar que d'allò és donar les gràcies a tots els veïns i veïnes de Falset, no tan sols del carrer de Baix o Francesc Mestres, inclús d'una part del carrer de Dalt, sinó de tot Falset, que aquest any, amb el tema de la Fira del Vi, a la decoració aquesta que hem fet, ha volgut participar. La veritat és que donem les gràcies a tothom, a les empreses que han col·laborat, etcètera, etcètera, però sobretot als veïns, que no són estrictament d'aquests carrers, que desinteressadament també han volgut allò, i per tant aquí
una cosa que
també volem
d'extendre, no?
Volem animar a dir amb la mateixa d'allò, a ajudar-los doncs, a que els seus carrers pues, també puguin una mica participar d'aquest tipus de coses, no? Però en principi moltes gràcies, la veritat és que s'ha abocat molta gent que no és estrictament d'aquests carrers i és molt d'agrair això.
Una bona notícia per tancar aquesta hora del vermut, aquest agraïment per tota la gent que de manera desinteressada ha volgut col·laborar perquè la fira surti més enllà del seu centre neuràlgic, com és la mostra dels diferents cellers, i s'extengui per tot Falset. Marxem, doncs. Gràcies, Anton. Gràcies, Enric, per acompanyar-nos i per fer-nos les valoracions pertinents de la fira i d'altres qüestions. Nosaltres hi tornarem, ja serà la setmana vinent. Adeu.
Adéu-siau.